la confianza que tenía antes, no lo estaba pasando bien, no lo estoy pasando bien y ahora espero que este sea un punto de inflexión, que la lesión se pueda olvidar, que los dolores se puedan olvidar y poder ayudar al equipo dando lo mejor de mí.
¿Por qué no lo estás pasando bien a día de hoy? Porque has dicho, no lo estoy pasando bien, no te encuentras
no,
al 100%.
No, tenía molestias, tengo molestias, haciendo un sobreesfuerzo siempre por intentar olvidar la lesión. Siempre juegas con cierto miedo, con ciertos dolores y al final, hay que saber gestionar estos momentos que no son tan buenos para intentar, como te digo, para intentar ayudar al equipo, ¿no? Creo que ahora es el momento de ser un poco, entre comillas, egoísta, pensar en mí, volver a recuperarme, volver a recuperar esa confianza para poder ayudar al equipo.
És Saúl Ñíguez, el jugador del Sevilla, l'ex de l'Atlètic de Madrid, per ser un Atlètic de Madrid, que d'aquí a no res, un quart de cinc, comença el seu partit a Butarque, al camp del Leganés. Sergi Camps, recordem l'11 del Xolo, en aquest partit on buscarà l'equip matalasser una nova victòria, i ja en són unes quantes seguides a la Lliga.
Seria la novena victòria si avui guanya Butarque, l'equip del Xolo Simeone, que repeteix l'últim 11 de la Lliga, fa nou canvis, això sí, respecte al partit de la Copa d'entre setmana. Oblak a la porteria, Molina, Lenormand, Lenglet i Galán a la defensa, mig del camp per Barrios, De Paul, Simeone i Gallagher, i una dupla atacant formada per Griezmann i Julián Álvarez.
I amb qui juga el Leganés?
Dimitrovic a la porteria, Rostier, Nastasic, Sergio González i Javi Hernández a la defensa, Tapia, Sissé i Neyú al mig del camp, Raba, Miguel de la Fuente i Juan Cruz a la davantera. Aquest 11 és gairebé idèntic al de l'última jornada de Lliga, només un canvi, i respecte al de la Copa d'entre setmana, Borja Jiménez fa 6 canvis.
De seguida aquest partit, abans també podem sentir Ivan Martín a Dazón la Liga, el jugador del Girona.
He ganado con esos 3 puntos.
Bueno, era un partido que nos teníamos que haber quedado con la victoria aquí en casa. La verdad que se nos escapa un córner, una segunda jugada de ellos y bueno, nada, solo queda seguir trabajando.
Iván, si se analiza, son muchos los goles que recibe el Girona en los primeros 15 minutos de la segunda parte. No sé si os habéis parado a reflexionar sobre esto, porque puede ser falta de concentración.
Sí, el míster ya nos lo ha recalcado varias veces, tenemos que salir mucho más metido, error por nuestra parte y nada, a corregirlo.
Habéis protestado en la última jugada penalti. ¿Habéis visto claro que era así o te quedas con cara extrañada? No lo sé.
No he visto nada. Estaba en medio campo yo y no he visto ni siquiera que habían protestado.
Vemos también que hoy no teníais a Miguel Gutiérrez, tampoco hay Ángel Herrera. Demasiada dependencia, Iván, de estos dos jugadores.
Bueno, son bajas muy sensibles, pero bueno, tenemos una plantilla muy amplia. Todos los jugadores estamos para competir y dar el máximo y nada, que se recuperen pronto.
Iván Martín, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Iván Martín, de seguida obrim tercer temps. Abans són les 4 notícies. Gemma Bonet, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens acompanyes aquesta tarda?
Sí, no, només una estoneta, abans que arribi l'Estel Batet.
Ah, molt bé.
Penseu que avui tenim els Premis Gaudí.
Sí, ho sé, clar, haurà d'allargar el seu horari.
L'Estel haurà d'allargar molt.
Fa il·lusió retrobar-te, que feia molt de temps que no et teníem aquí a l'estudi.
A mi també.
Doncs endavant, molt centrats en aquesta notícia que ens arriba al Pirineu Aragonès, aquest accident, aquest telecadira que ha caigut, i amb uns quants ferits, alguns de gravetat.
Sí, efectivament, sí, almenys són 9 les persones que estan ferides molt greus i 8 en la categoria de greus. És, com deies, per una caiguda d'un telecadira a l'estació d'esquí d'Estun, al Pirineu Aragonès. No se saben encara les causes d'aquest accident, tot i que sembla que el telecadira s'ha despenjat per un problema al cable. Hi ha també una trentena de persones ferides en total. Moltes d'elles han caigut, altres han hagut de saltar del telecadira i encara n'hi ha d'altres que també estan penjades a les cadires i s'estan evacuant. Aquests són alguns dels testimonis d'aquest accident a l'estació d'esquí d'Estun en declaracions a Televisió Espanyola.
Es como que se ha salido un cable y de repente ha empezado a botar toda la silla. La silla han botado y ha salido la gente saliendo, la gente volando, piruetas.
A botes la silla, hemos ido a ayudar todos corriendo como hemos podido y hemos dejado los esquís abajo. Había tablas cayéndose, o sea, tablas muy rápidas.
I a Benetússer, al País Valencià, hi ha almenys un mort i diverses persones han quedat atrapades per l'ensorrament d'un garatge que està afectat per les inundacions de la Dana. L'escala de l'edifici s'ha esfondrat aquest migdia i ha caigut sobre un grup de treballadors que en aquell moment estaven fent feines de neteja pels aiguats. Ara els bombers treballen per rescatar la resta de persones que hi han quedat atrapades. I un jutge ha enviat a la presó, en presó provisional, comunicada i sense fiança, els 3 joves detinguts aquesta setmana acusats de violar en grup una noia noia en un pis del barri de les Corts de Barcelona. La noia de 20 anys va denunciar els fets dijous passat, va explicar que havia anat voluntàriament a un pis del carrer Numància de Barcelona per mantenir relacions sexuals amb un dels homes, però un cop allà es va trobar que eren 3 i que tots 3, d'entre 18 i 22 anys, la van agredir sexualment. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara els fets i aquests 3 acusats ja han ingressat a presó provisional acusats d'un delicte d'agressió sexual. De les notícies del món, 2 jutges del Tribunal Suprem de l'Iran han mort a trets davant la seu de la cort a la capital, a Teheran. L'autor s'ha suïcidat després i, segons els mitjans locals, no tenia cap causa oberta davant del tribunal. De moment, es desconeixen les motivacions d'aquests assassinats. Fets com aquests són poc usuals a l'Iran. S'ha obert ara una investigació i les autoritats parlen ja de terrorisme. I acabem explicant-vos que l'alto el foc de la Guerra de Gaza també preveu l'entrada d'ajuda humanitària a través del pas de Rafah. Abans de la guerra, més de 500 camions entraven cada dia a la franja per aquesta zona, una xifra que el conflicte va reduir fins a poc més d'un centenar. La presidenta de Metges Sense Fronteres a Espanya n'ha parlat avui a Catalunya Informació.
Si realment s'aconsegueix desbloquejar el flux d'ajuda humanitària, és un gran pas. Nosaltres estem positius en el sentit de que és el que hem estat demanant des del minut 1, que ha d'entrar ajuda humanitària perquè la població està esgotada i esperem que aquest alto el foc es mantingui i sigui realment un primer pas per la reconstrucció. No?
Som els del Tot Gira en directe. Recordeu que ara un quart de 5 comença el Leganés Atlètic de Madrid, que seguirem amb el Sergi Camps i el Marc Maiola. També un quart de 5. Lliga F a Sant Mamés. Torna al Barça, allà on va guanyar la tercera Champions, Atlètic Club Barça, el seguirem amb el Pere Escobar. Futbol internacional, tenim jornada a Alemanya, està jugant el Bayern, també ha començat a la Premier el partit del Liverpool, Arbo.
El Bayern empata 1-1 a casa contra el Wolfsburg, ara mateix el 36, també juga el líder de la Premier, el Liverpool, que empata al camp del Brentford, minut 6, 0-0.
I tenim també cap de setmana de futbol sala, es disputa la Supercopa a Cartagena, fins on ha viatjat el Francesc Ripoll. Ripo, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, ja he instal·lat aquí a Cartagena.
El Barça jugarà més tard, jugarà contra els anfitrions, sí. Contra el Cartagena, és a les 8, oi, el partit?
A les 8, correcte.
A les 8. Ara juga la primera semifinal, en aquest cas el Pozo, un dels clàssics, contra, atenció, un segona divisió, el Betis.
Sí, el Betis va guanyar la Copa del Rei la temporada passada sent equip encara de primera divisió i tot i guanyar la Copa va acabar perdent la categoria, ara és líder de segona divisió, però s'ha plantat aquí a les semifinals de la Supercopa d'Espanya, està plantant també molta cara, al minut 10 de la primera està perdent per 0-1, guanya el Pozo, però el partit està molt igualat i d'aquests dos equips sortirà el possible rival del Barça a la final. Per fer-ho, l'equip blaugrana hauria de guanyar, com deies, el Cartagena, l'anfitrió, a partir de les 8 i en el que és la reedició de la final de la temporada passada que es va acabar enduent el Cartagena.
A la primera divisió femenina també de futbol sala comença el partit de les Corts contra el Marín. Abans aquest matí el Rubi ha caigut a la pista del Pollo per 4-1.
Pausa i obrim tercer temps i també ja activem els dos partits d'aquesta tarda, els partits d'un quart de 5, el del Barça a la Lliga F i el del Leganés amb l'Atlètic de Madrid.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
El cinema català és Plenitud. 3CAT amb els 17ens Premis Gaudí. Aquesta nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Tenies claus a la Barcelona baix medieval era un fet ben habitual. L'esclavitud en aquell moment no era tan dura com ho seria anys després i molts esclaus aconseguien viure, al cap d'uns anys, en llibertat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. La drama. l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
A veure... Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Pilota la Joa Covarsí, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Getafe-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Quan s'aplicarà del tot la llei d'amnistia?
S'hauria d'haver aplicat ja, des del meu enteniment jurídic. El Tribunal Constitucional serà el que acabarà validant o no aquesta llei.
Aquest diumenge, la jurista i vocal del Consell General del Poder Judicial, Argèlia Queralt.
Una de les nostres tasques principals ha estat intentar introduir la perspectiva de gèneres des de la mirada de l'afectació al dret a les dones en la jurisprudència del Tribunal Constitucional. I puc afirmar que hem aconseguit fites importants.
El divan, el valor de la conversa.
Jo sóc reincident amb el matrimoni i crec tant que m'he casat dos cops.
Estàs a favor.
Sí, totalment, totalment.
El divan, aquest diumenge a les 9 del vespre.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés. El tercer temps.
I marxem ràpidament cap als vestidors de Montilivi perquè, Xevi, ja podem sentir un jugador, oi?
Sí, Arnau. No està encès el micro. A veure...
No funciona el micro, sento de fons, Xavi.
No li funciona el micro a Arnau. Si no, dona-li aquest. Sí, si no, fem aquest. I ens el anem passant. Vinga. Ja està? Sembla que està arreglat.
Contesto... Sí, que va.
Ara va. Tenim certs problemes a la microfonia, veig aquí.
Sí, ho veig.
Ara li funciona, però veig que el càmera de televisió espanyola...
Si no ha de funcionar, Xavi, ens ho dius.
A veure, aguanta'm 3 segons, si et diu que sí.
Vinga.
Hem començat bé, a pesar del penal. Jo crec que Gatranic ha fet una bona aturada i ens ha permès seguir 0-0. Ens hem avançat amb el meu gol, però bueno, jo crec que la segona part hem de corregir errors, sobretot a l'inici de la segona part sempre ens passa que li el mateix. Hem rebut molts gols, sobretot a l'inici de la segona part, i hem de corregir aquest error que ens anirà bé pel futur.
Arnau, la sensació que teniu és d'haver perdut dos punts. Més per mèrit del Sevilla o per demèrits vostres?
Bueno, de mèrit nostre no crec. Sí que podíem haver fet alguna més, però el Sevilla és un equipazo, els jugadors que tenen. Sabíem que seria un partit dur. Ens hem avançat, però... no hem pogut aguantar el resultat i marxem dolguts.
Arnau, quan parles de tot això que heu de corregir, sobretot al començament de la segona part, que és un tram en què encaixeu molts gols, a què et refereixes? Exactament per on passa la correcció d'aquest tram, sobretot de partit, que us pot condicionar?
Bueno, jo crec que a la mentalitat de com sortim sempre a la primera part, al començament de partit, jo crec que hem de sortir igual al començament de la segona part, però bueno, corregir errors, com he dit, mirar endavant, que dimecres tenim un altre dol.
I tu, que ets un dels capitans de l'equip, en positiu, què es pot treure d'avui, i en negatiu, que és el que heu de corregir per aspirar a Europa, que és el que el míster i el club volen?
Bueno, positiu, moltes coses. Crec que hem fet moltes coses bé, sobretot en pilota. El partit de l'Alavés sí que ens va costar una mica més, però jo crec que avui hem jugat bastant bé en pilota, els moviments per dintre també. Jo crec que podem treure moltes coses positives, sobretot la primera part, i corregir tots els errors que hem fet a la segona part. Jo crec que això és el que ens farà també mirar cap a Europa, i segur que ho serem.
Doncs Arnau, a la zona mixta de Montilivi, el jugador que surt a parlar.
Ha començat per ser Sergi Camps Butarque.
Minut 20 de segon, 25 de partit, empat a 0.
Carai, si fóssim al minut 20, podria anar molt ràpid això. Marc Maiola,
segon,
què tal?
25.
Bona tarda, com estàs, Maiola? A veure, que no tens el micro obert. Maiola.
Em sent malament.
Ara.
Estic perfectament.
Fallen els micròfons, tu, avui.
A veure com acabarà el dia.
Compte que hi va el Leganés, el xut de Juan Cruz. L'ha tingut el Leganés. Primera ocasió claríssima de la partida. Abans del primer minut l'ha tret Oblak. Mireu l'aturada. Finalment crec que la pilota ha sortit sense que la toqués el porter eslové, però déu-n'hi-do, la primera ocasió de gol del Leganés abans del primer minut.
No sé si
xut de Juan Cruz des de la frontal de l'àrea.
No sé si la toca, però vaja, primera arribada de perill del Leganés, que recordem, si juga també sortida de la zona baixa, és rival directe de l'Espanyol. L'Atlètic de Madrid avui, recordem-ho, sense Sorlot i sense Jiménez, que estan lesionats. Què et semblen els 11 que presenten els dos equips? Marc, algun comentari?
No, el Leganés, els tres centrals. No hi ha cap sorpresa, em refereixo, perquè Renato Tapia, que és migcampista, està jugant de central últimament per fer la línia amb González i Nastasic i protegir-se més, i l'Atlètic de Madrid amb dos davanters de gran talent i també qualitat, com són Griezmann i Julián Álvarez.
Molt bé, ahir vam parlar de la transmissió de l'Espanyol, del talent i la qualitat. Leganés, Atlètic de Madrid, ja en marxa, també en marxa Sant Mamés, el partit del Barça, que torna allà on va guanyar una Champions. Escobar.
Sí, senyor, arrencat el partit, de moment, minut i 20 segons de la primera part, empat a 0, i déu-n'hi-do l'estadi
sí,
de Sant Mamés, eh?
Sí, diguem-ne que el que han habilitat és la primera graderia, oi?
Sí,
que és on hi ha
sí.
La gent.
A part a baix, i déu-n'hi-do la gent. Que a Sant Mamés hi ha molta tradició. L'han obert més d'una vegada i més de dues. És dels primers camps que van obrir el femení, i fa goig.
Bé, doncs de moment empat a 0, Atlètic 0, Barça 0. Crec que encara està parlant Mitchell, sí. A Dazón la Liga, el podem escoltar?
No tengo claro, lo que pasa que es verdad que lo tenemos que demostrar en el césped, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando. Hoy no ha habido mucha luz, que digamos, a la hora del juego, pero tenemos jugadores que sí la tienen. Entonces yo tengo mucha confianza en poder ir hacia adelante y seguir creciendo como equipo. Evidentemente hoy es un paso atrás, pero es el primer partido de la segunda vuelta, queda toda la segunda vuelta. Tenemos que seguir creyendo en nosotros, trabajando, y evidentemente el primer paso es conseguir el objetivo matemático de estar en primera división, que es la seguridad y que el club por ahí tiene estabilidad, pero a partir de ahí tenemos que mirar más arriba y ser capaces de construir un equipo que pueda luchar por Europa.
Seguro que sí, Michel, muchísimas gracias. Que vaya
bien. Sentirem més calmadament ja a la sala de premsa, però fixeu-vos que Arnau ja ha incidit, i és un dels temes que volia comentar, i que ell reconeix, ho han treballat i ho han parlat al vestidor, que el Girona encaixi tants gols els primers 15 minuts de la segona part. Tenim la xifra, per cert? No sé tu, Xavi, si la tens controlada, els gols encaixats pel Girona els primers 15 minuts de la segona part.
No la tinc.
Val, perquè hi han incidit diversos jugadors, ho buscarem, i és evident que marca el partit el que passa a l'inici de la segona part. Francesc, Susi.
Sí, està clar que condiciona, perquè si el rival surt millor vol dir que està més concentrat, que està més atent, que té les idees més clares de com capgirar la situació, que en aquest cas el Sevilla, que anava per darrere el marcador, s'ha vist beneficiat d'estar més pendent de, sobretot en temes de concentració, no? D'actitud, de concentració, però bé, penso que el Sevilla ha fet molt bon partit, eh? L'hem vist un bloc defensiu amb molts jugadors per darrere la pilota quan el Girona volia atacar. Ha pressionat molt millor a camp contrari el Sevilla que no el Girona, que avui penso que li ha faltat aquest aspecte del joc, treballar-lo millor. I com deia Mitchell, que li ha faltat llum al seu equip, potser perquè el rival també ha plantejat bé el partit a l'hora d'evitar que el Girona li sortís un bon partit.
Avui el Girona ha perdut només perquè el Sevilla és millor equip o perquè ha fet alguna cosa malament, Susi?
El Sevilla avui, almenys avui, ha demostrat que és millor equip. La classificació també ho indica. Però avui he vist l'equip desencertat en segons quins aspectes del joc, sobretot el que us deia abans en la passada, i això ha fet posar nerviós l'equip, que és el que m'ha sorprès més, perquè si alguna cosa tenia el Girona és que es sobreposava bastant bé a les diferents fases del joc negatives que et podies trobar durant un partit, i avui no ho ha sabut fer, i tots aquests jugadors que no estaven tan encertats, digue-li en sortida de pilota David López, Krejci, Blin, que són jugadors molt fiables i que la resta de jugadors també hi confien molt, fa que això es traslladi una mica a tots els nivells. Després, jugadors que ja poden tenir més falta de confiança, que ja n'hem parlat, com Abel, o jugadors que venen de lesió, com Sigankov, s'ha com enraït una mica tot aquest tema, sobretot amb la pilota. Han confluït una mica les dues coses, però avui no, a mi no m'ha semblat que el Girona fes un mal partit, però és que ha fet el partit que li ha deixat fer el rival, perquè el rival tenia molt clar com havia d'atacar el Girona per fer-li mal, i li ha sortit a la perfecció.
De fet, l'entrada al partit ens ha agradat del Girona. Havíem destacat doncs, la circulació ràpida, a més que Zaniga ha aturat un penal, que en són 3 aquesta temporada, xifres més que bones, però li ha faltat el de sempre. L'assignatura pendent al gol. Li costa molt fer gols, aquest equip.
Tampoc tenia el millor Sigankov, no. Recordem-ho, que la temporada passada, part de altres futbolistes, va ser un dels màxims col·laboradors en jugades d'atac. No tenim el millor Sigankov, no tenim potser el millor davanter centre de la categoria, no el tenim segur, però és que ni ens hi acostem, perquè estàvem molt acostumats a tenir-lo. I aquí és on el Girona falla més en finalització, en aquestes 2 o 3 qualitat individual d'alguns futbolistes, i trobar la persona o el futbolista ideal perquè estigui en zona de finalització.
I sabeu qui jo esperava més avui i tenia moltes esperances de que fes un bon partit?
Miovski.
No, Asprilla. Asprilla m'ha semblat...
Sí, és un dels jugadors decebedors d'avui.
Sí, molt descafeinat, no ha pogut encarar, no ha pogut xutar.
Descafeinat, ho dius per Colòmbia o...?
L'has atrapat, aquesta? No, sí, m'esperava més, la veritat, perquè el darrer partit que va jugar abans d'aquesta lesió va xutar, va començar a ensenyar cosetes, em sembla que ho vam parlar, i en canvi avui penso que no ha estat gens encertat en res.
Sovint el veiem una mica perdut al camp, no?
Sí. Sí, sí, avui l'he vist bastant perdut.
Mitchell el veu potser per dintre, tot i que pot jugar a banda, però és que quan un futbolista té una qualitat l'ha de destacar i l'ha de potenciar, i potenciar-la és repetir i repetir aquesta acció, i per ell és el canvi de ritme, driblar l'1x1, aquest canvi de velocitat, intentar, doncs, quan està a la frontal, no buscar la passada fàcil, perquè això ho pot fer qualsevol futbolista, sinó buscar o la passada de mèrit o el fet de superar un rival.
Però és que potser... físicament tampoc està al millor moment, perquè a la primera part ha tocat 27 vegades la pilota, dues a l'àrea contrària, i a la segona, que ha marxat vora el 70, crec que han estat 25 minuts que ha estat al camp, només ha tocat la pilota 6 vegades.
6 vegades a la segona part.
Veus? Bona dada, Marc.
Clar, la incidència que hauria de tenir Asprilla per la seva zona d'influència en el camp hauria de ser molt superior, però molt. A 7 intervencions és una... Vaja, és veritat que no han jugat la part sencera, però és una dada molt, molt baixa, molt
i
fluixa.
Més, jo crec que Asprilla, a mi almenys m'agrada més en aquesta posició de mitja punta, perquè és un jugador que té canvi de ritme, que va bé per dins, que sap conduir la pilota, però és veritat que avui estic d'acord amb la Susi, sense que serveixi de precedent, que avui esperava molt més d'Asprilla perquè l'han posat al lloc on li agrada i no ha estat a l'alçada.
A veure, és una evidència que al Girona li costa fer gols perquè els davanters centres que té doncs no estan fent gols. Tenim les xifres de com es reparteixen els davanters del Girona els gols d'aquesta temporada?
No les tinc davant, però te'ls puc dir de memòria perquè són molt fàcils. A la Lliga, 4 gols per Stuani, 3 per Abel, i després dos, anem a dos, ja, la resta.
Sí. Però davanters,
Brian, sembla dos, també.
Davanters, sí. Davanters, 4 per Estuani, 3 per Abel. I Miovski, sí, no ha marcat a la Lliga.
I dos per Miovski. I un d'Esprilla.
D'acord. Quantes vegades ha xutat a porteria avui al Girona, Marc?
Porteria 3 dels 5 que ha intentat. A la primera part hi ha hagut un de Brian, aquella que hem comentat molt, d'Abel, i el gol d'Arnau.
Perdona, Marc, perquè surt Michel a la sala de premsa.
Després ho comentem. I tant.
A tots, comencem la sala de premsa. Xevi.
Hola, Michel. Xevi Soler,
hola.
Tot gira de Catalunya Ràdio.
Hola.
No sé si avui és d'aquests partits que et quedes amb que la derrota és per demèrits vostres o per mèrits del Sevilla, o és un entremig?
No, suposo que el Sevilla ha fet les coses bé. Si mirem cap a nosaltres, he de dir que no han estat bé. Hem tingut moltes pèrdues de pilota, 19 recuperacions del Sevilla en camp rival. Vol dir que nosaltres en la construcció de joc no hem estat bé, no hem tingut aquestes situacions de jugar per dins amb tranquil·litat, i hem tingut moltes pèrdues. I som un equip que assume risc en aquest sentit, i per això, sobretot, hem tingut la sensació que l'equip estava una mica aturat, no? aturat al joc. I només, és veritat que els dos gols bueno, poden fer més, però la realitat és que han tingut els 14 de tiros, nosaltres 7... El penal, penso que les tres millors ocasions de gol en la primera part, abans de la d'Abel, són del Sevilla, que Gazzaniga ha fet les coses bé, pèrdues de pilota nostra. Bueno, en aquest sentit, que la nostra manera de jugar, si no som capaços de dominar de veritat, perquè hem tingut 60% de possessió, però la realitat és que no ha estat bé la possessió de pilota. I per això penso que no han estat bé en aquest sentit. Necessitem més llum. Per dins, per dominar com un sol tres volíem fer.
Miquel.
Hola, Michel. Miquel Agut, en directe al Superesports de RAC1. Arnau a la zona mixta i Ivan Martín a la tele han parlat del primer quart d'hora de la segona part com un tram de partit que tu els destaques i que tu els recordes que han d'estar en el mateix nivell de mentalització i de rendiment que quan surten al partit, al principi de tot. I heu encaixat avui un altre gol en aquest tram després que el Sevilla tingués molt domini. No sé com es corregeix això, i d'altra banda com es corregeix també aquesta falta de joc per dins que ara comentaves.
Sí, és veritat que hem encaixat molts gols al principi de la segona part. És una dada que està ahí i hem de treballar sobre millorar en aquest sentit, però el jugador sap que necessiten que en el camp el partit al principi de la segona part és molt important estar molt concentrat i preparat per continuar dominant, si ho estàs fent, o lluitant si el rival està millor. Però també he de dir que la primera part tampoc ha estat bé a pesar del resultat. És veritat que l'equip guanyava 1-0, però el Sevilla ha tingut 3 ocasions molt clares. I és la veritat. O sigui que més enllà de que necessitem millorar en aquest 15 minuts després de l'aturada, del descans, penso que hem de millorar en el joc. I com millorem el joc? Treballant més. Necessito l'ajunt del jugador que per dins és capaç de donar continuïtat al joc. Però si jo deixo de de jugar per dins, el equip no tindrà la essència de joc que hem treballat 4 anys. Ja sé que és més difícil, quan les coses no surten bé, continuar fent les coses per dins, però és la nostra manera de treballar. Necessito que el jugador esté més a prop de la seva millor versió. Avui no hem tingut en aquest sentit, per dins, els jugadors no han estat bé i hem tingut moltes pèrdues. Per això no hem arribat tot el que nosaltres volíem, no?
Bones, míster. Has parlat ara, has començat parlant sobretot sempre a nivell col·lectiu, de jugar per dintre. Avui situaves Esprilla per dins. Què era el que buscaves posant-lo a ell per dins? I si també t'ha donat la sensació, doncs, de que alguns dels que ha estat lluny del seu nivell, ha estat ell, si per falta de pilotes, si per falta de confiança, quina és la sensació que t'ha donat?
No, suposo que és falta de confiança, perquè avui l'equip en treball, en actitud, ha fet un dels partits més exigent, més físic de la temporada. Però no han estat bé en la pilota. I Yasser és un jugador que aquest dinamisme lo té i ho necessitem. No està al 100% de la seva millor versió, però necessito que agafi la forma el més sabia possible, perquè és un jugador que per dins penso que es donarà molt. I després, pues, cada jugador tindrà el seu cap què passa i les situacions de joc, si no està bé o si té falta de confiança, però jo sempre dic que tenim una plantilla molt bona i que tots els jugadors estan en la confiança del club i la meva. I continuarem treballant perquè aquests jugadors estén en la seva millor versió. Hem de continuar treballant.
Hola, Michel. ¿Qué tal? Moisés García, de Radio Nacional. Aunque te sea repetitivo, si puedes repetir la valoración del partido, todo lo que hablabas del tema de las imprecisiones en castellano. Y si me permites también, te quería preguntar por Abel Ruiz. Cuando lo has cambiado, hemos escuchado aplausos, pero también hemos escuchado silbidos. No sé qué te parece eso y si le puede afectar al jugador.
Vale, sí, no, he dicho que a pesar del 1-0 al descanso, no hemos estado bien con el balón. En la construcción de juego, creo que los tres jugadores que juegan más atrás, como son David, Daly y Creida, asumen muchos riesgos, pero para que los que estén por delante sean capaces de dar continuidad, y esa continuidad no la hemos tenido. Hoy hemos metido a Arnau, Iván, Uriol, para traer mucho y conseguir que Yasser tuviera espacio para recibir a espalda de la presión. No lo hemos encontrado bien. La diagonal, no hemos encontrado bien ese cuarto hombre, y hemos tenido muchas pérdidas de balón que nos han condicionado mucho a la hora de tener progresión en el juego y que el Sevilla esté más cómodo. Esa es la realidad, porque hemos tenido un 60% de posesión, pero ellos han finalizado 14 veces y nosotros 7. Quiere decir que nuestra posesión no es buena para nosotros, sino es un poco la que nos está condicionando que el rival tenga ocasiones, porque cuando estamos en bloque defensivo no somos un equipo que sufre en demasía, pero las pérdidas de balón nos están haciendo mucho daño porque no estamos finalizando y porque no estamos llegando a zona 3 con toda la sensación de generar peligro. Necesitamos que el rival esté constantemente con la sensación de que le vamos a hacer daño. Y eso hoy el Sevilla lo ha tenido en muy pocas situaciones. Alguna situación de Víctor, de Brian, pero poco más. Necesito más en este sentido. Y luego lo otro, lo de Abel, pues evidentemente necesitamos que nuestra gente esté con nosotros. Si vas a todos los estadios, animan a su equipo, porque vivir en primera división es un reto mayúsculo para muchos clubs. Y nosotros tenemos la suerte de llevar 4 años. Necesitamos que la gente esté con nosotros porque queremos luchar por Europa, pero es un reto muy difícil, muy complicado, que nos tenemos que ganar en el campo, pero para eso primero hay que llegar a esa cifra mágica de que el club permanezca en primera división, 42, 44 puntos, los que sean necesarios, y necesitamos a nuestra gente, y Abel necesita a su gente. Es un jugador que a nivel de datos, de compromiso, de actitud, que pensamos que tenemos que tiene que hacer 20 goles. Bueno, pues a lo mejor estamos lejos de la exigencia que le tenemos que meter a un jugador que ha venido para crecer aquí y que creemos que puede crecer, porque la mejor versión de Abel que se vio a principio de temporada es una versión muy buena para el Girona. Y creo que no es justo que se le valore solamente por hacer gol o no hacer gol.
Mister Alex Luna de Mundo Deportivo, has dicho antes que hoy era el partido, uno de los partidos más exigentes de la temporada. No sé hasta qué punto también en un día como hoy se puede echar más de menos que nunca a un jugador como Yangel.
Sí, Yangel y Miguel son dos jugadores muy importantes para nosotros. Pero Messen ya, espera, en castellano, ¿no? Son dos jugadores muy importantes, pero siempre he dicho que tenemos plantilla. Yo no me voy a poner, no tengo la sensación de que las bajas hayan condicionado el juego del equipo. Es la realidad, porque hoy teníamos un centro del campo por dentro con Arnau, que entiende perfectamente lo que queremos, con Iván, con Uriol y con Yasser, pero ninguno de los cuatro, quizás Arnau un poquito mejor, sobre todo ha ido de menos a más, ninguno de los cuatro ha estado bien con la continuidad de juego. Creo que Víctor y Brian por fuera han estado bien y Abel ha hecho su trabajo, pero no ha llegado el balón todo lo que queríamos a zona 3, y los tres de atrás han estado a nivel de intentar, de compromiso, de jugar hacia adelante. Lo hemos hecho, pero los cuatro de dentro no hemos sido capaces de dar continuidad al juego. Hemos tenido muchas pérdidas de balón, muchas pérdidas. O sea que no es por la situación de Yangel, no es por la situación de Miguel. Es que a nivel de equipo, pues hoy no hemos tenido esa luz necesaria para... Como nosotros nos exponemos, si somos un equipo que en zona de construcción, en zona 1-2, tenemos pérdida de balón, somos un equipo que puede sufrir mucho. Cuando somos un equipo que somete al rival de verdad, somos un equipo capaz de dominar a cualquiera, pero en esa construcción de juego hoy no hemos estado bien.
Michel, Tatiana Pérez, de Diari de Girona. No sé si creus que potser la derrota tapa una mica el partit que ha fet Gazzaniga, no?, mantenint viu l'equip, sobretot a l'inici, amb les seves aturades.
Sí, sí, sí. Les tres primeres, ja he dit, les tres primeres aturades han fet que l'equip esté millor al camp o amb més oxigen. Però la realitat és que, bueno... al final no... Bueno, sí, per a ell està bé, però per nosaltres la derrota pues, és dolorosa. Però és un jugador que està fent les coses bé i, bueno, contents per ell.
Amb Adrià, Diari Esportiu, també en línia de la Tatiana, el penal que s'ha xulat al primer minut de joc. Queda molt diluït pel resultat, perquè l'atura després Gazzaniga, però què et sembla que xiuen aquests penals a la Lliga? El VAR no hi pot entrar perquè és una rectificació llavors de la decisió arbitral. Què et sembla? I llavors també Zigankov, que ha jugat els 90 minuts, si em pots veure també una mica el seu estat ara mateix després del partit. Merci.
No, Víctor està bé. Necessitem el millor Víctor. Avui penso que la imatge d'ell és bona en el físic, en la sensació d'estar bé al seu millor... Junt del seu millor moment, però a prop. I el penal m'han dit que és clar. No ho sé. No l'he vist, però m'han dit que és clar, que Uriol li dona con la... No? M'han dit, però no ho sé, no l'he vist. Però penso que avui no, l'arbi no ha tingut el resultat. No, l'arbi està bé, està molt bé.
Sí, estem... Ah, perdona.
Buenas, Michel. Joaquín Vasigalupo, de la cadena COPE. No sé si te da la sensación de que cuando los partidos se le van un poco a golpes en las áreas al Girona esta temporada, no sale victorioso nunca. Que los días que no está muy fino adentro, a golpes todavía este Girona no sabe ganar.
Bueno, no sé si lo he explicado alguna vez. Las características de los jugadores no son para ir a eso. Si tú metes transición en las dos áreas, Uriol sufre mucho, por ejemplo. En el caso de... de Arnau, de Daly, sufren mucho. Por ejemplo, el año pasado nosotros creo que a nivel de transición éramos un equipo muy potente. Pero este año no, entonces tenemos que dominar. Y para dominar más tienes que tener, no digo más posesión, sino más control en los pases y en la progresión en el juego. Y eso a día de hoy es lo que nos está faltando. Y por eso vienen esas situaciones de ida y vuelta que al Sevilla, por ejemplo, con Luque Bacchio, con Eyuque, con Saúl, les viene mucho mejor que a nosotros. Porque el Daly necesita mucho balón y necesita controlar y meter al equipo rival allí. Y Arnau necesita lo mismo porque no son súper rápidos, no son dos laterales que puedan estar haciendo ida y vuelta completamente en 90 minutos. Y Uriol es un 6 que tampoco tiene esa capacidad. Entonces necesitamos controlar más el juego si queremos ser un equipo eficaz. Y por ahí es donde tenemos que mejorar. Tenemos que llevar el partido a lo que más nos conviene a nosotros. Y en eso estamos trabajando, para intentar llegar a eso. Pero es verdad que hoy pues nos ha faltado esa luz que nos ilumine por dentro para ser capaces de llegar allí e instalarnos en campo rival. Y no lo hemos hecho bien, y por eso creo que la derrota es justa.
Sí, estem. Gràcies a tots.
Mitchell, a la sala de premsa de Montilivi, ara ho comentarem. Abans, actualitzo marcadors. No hi ha gols, ni a Butarque, Sergi Camps, on, això sí, l'Atlètic de Madrid l'ha tinguda molt clara amb un parell d'ocasions de Julián Álvarez. Sí.
Tres ocasions claríssimes, dues de Julián, una de Barrios, i era un pal de Griezmann, un pal d'aquells que tampoc ha estat massa clar, però la pilota acaba tocant a la fusta, marxa la pilota a córner, minut gairebé 26 de la primera, empat a 0, però molt millor l'Atlètic de Madrid, en possessió i també amb ocasions relativament clares.
Cap del Leganés?
La primera del primer minut, aquell xut de Juan Cruz que explicàvem ara fa 26 minuts.
Maiola, està olorant el gol l'Atlètic de Madrid, eh?
Que està fent una cosa molt bé, que és allunyar Julián Álvarez dels centrals, tres centrals del Leganés que no tenen referència, no saben a qui han de marcar, i apareix per sorpresa en segona onada gairebé sempre Juliano Simeone, que és el jugador que entra per la dreta i que genera totes les ocasions de perill. Aquesta última centrada perquè remati Griezmann al pal, l'anterior passada de la mort perquè et xuti Julián Álvarez al pal, i constantment entra per sorpresa perquè els centrals del Leganés van bojos buscant una referència que no tenen.
A tot això, a Sant Mamés tampoc hi ha gols. Lliga F, Atlètic Club Barça, amb molt bona entrada a Sant Mamés. Diria que estaven plenes la primera graderia i una miqueta la segona graderia en obert, també hi ha gent. Però vaja, la primera graderia hi ha força gent. Empat a 0, el Barça n'ha tingut alguna, però compte, l'Atlètic també.
Sí, el Barça n'ha tingut una, però aïllada, eh? Un xut de Aitana des de molt lluny, que ha sortit un pam del pal dret de la porteria de l'Atlètic Club de Bilbao, però fa res, fa encara no un minut, l'Atlètic n'ha tingut una doble, en una jugada a la banda dreta, la centrada al segon pal, s'ha quedat pel plantar de Cata sota els pals, ha pogut rematar Ane Azcona, la pilota ha anat al travesser, i quan ha caigut l'Eire Baños ha rematat amb el cap, la pilota ha anat al pal. És a dir, que ha estat una doble oportunitat per l'Atlètic, que els pals han refusat. Ha estat la millor oportunitat per l'Atlètic, que això sí, està sent dominat, avantatge de control 70-30 per part del Barça, però la millor oportunitat i doble la tinc l'Atlètic.
Molt bé, de seguida ja ens hi aboquem, tant amb Butarque com amb Sant Mamés, empat a 0 a tots dos partits. A veure, de Mitchell, algun comentari? Francesc, Solà, Susi?
Sí, mira, a mi m'ha anat molt bé l'última resposta, perquè com que ha parlat de perfil de futbolistes i ens serveix per enllaçar una mica en el que vol Mitchell del seu equip, partits oberts, Oriol, Blin, Arnau pateixen, i pateixen molt, ho ha dit Mitchell. Necessita tenir més la pilota el seu equip. Per tant, no en fem prou en tenir un 60% de possessió, perquè el Sevilla ha tingut 14 finalitzacions i el Girona 7, que també ho ha destacat en roda de premsa, no? Què vol dir? Doncs que les errades en pilota ens perjudiquen, que necessitem dominar més a partir del ritme, la continuïtat en el joc, i que aquests perfils de futbolistes fa que potser la temporada passada les transicions ràpides podien fer molt de mal. Aquest any tenim clar que partits trencats tenim les de perdre. Per mi, un dels hàndicaps d'avui és que Badé, Gudel, Sambi i Sou al mig del camp, aquest quadrat que han format els dos migcentres amb els dos centrals, ha evitat que el Girona pogués fer mal, i hem de donar mèrit també en el rival.
Susi?
Jo tinc la sensació que Mitchell té bastant ben identificats els problemes durant tota la temporada, ens els explica i explica també la manera de solucionar-ho, però quan arriba l'hora de fer l'aplicació pràctica, diguéssim, de la solució, no, les coses no acaben de sortir. No acaben de sortir perquè és recurrent això de que ens marquin els primers minuts de la segona part, que per mi és pitjor.
Mira, tenim la dada, per cert, l'hem buscada, i és molt, molt significativa.
9 gols en el primer quart d'hora de la segona part. 9 dels 38 que han queixat el Girona, que és un 24%. No,
un percentatge molt elevat, eh?
És que jo penso que anímicament et perjudica més que et marquin en els primers minuts, sobretot si t'empaten, de la segona part, que no els darrers de la primera. Mm. La gent habitualment, no els últims minuts, sí, sí, però els primers, si et marquen anímicament, almenys jo l'experiència que tinc és que t'acaben marcant més. No ho sé, no he vist tampoc en Mitchell preocupat, que això ja és habitual, però penso que sí que hi ha molta feina a fer, perquè això que ara comentava en Francesc, dels jugadors que pateixen quan se'ls agafa l'esquena, tots aquests problemes, no és que siguin problemes, és que els equips rivals ho detecten i ho ataquen, i si no tenim un pla per poder suplir tot això, doncs patirem, perquè els equips ens tenen molt millor estudiats aquest any que l'any passat. Sí, simplement sí. És això.
Si el Girona vol anar a Europa, ara mateix no en fa prou amb el que presenta cada cap de setmana, però, òbviament, si el llistó la baixem, la temporada és una temporada més que bona del Girona, tranquil·la i sense haver de patir. El que passa que, com diu el Solà, queden moltes jornades i encara això es pot capgirar. Per cert, just quan ha sortit Mitchell, li estava demanant al Marc quantes vegades havia xutat a porteria el Girona, i per posar en valor també que no només és un problema dels davanters que no fan gols, avui Abel Ruiz era el davanter titular, sinó també del fet que segurament el Girona té problemes per generar aquestes ocasions.
Sí, és que avui el Girona ha acabat amb 5 rematades durant tot el partit, 3 entre els 3 pals, i les 3 han estat a la primera part, en els 36 primers minuts de partit. Les altres han estat aquella d'Arnau que hem considerat que era una rematada, però que podia ser perfectament una centrada, que ha anat molt desviada a la segona part, i aquella d'Estuani, que ha tocat amb la punta del peu i ha anat per sobre la porteria. És a dir, la segona part no ha fet pràcticament res de perill de cara a la porteria de Nilan.
És un tema, diguem-ne, d'afinar la punteria, però també que li arribin pilotes als davanters perquè puguin fer aquests gols. Bé, en fi, queden partits per millorar-ho. Per cert, en la conversa flash interview que han tingut a Dazón La Liga amb Ivan Martín, en l'última pregunta crec que ha estat, li han preguntat si havia vist penal en l'última acció del partit.
Sí, nosaltres,
certament, en directe no hem vist per res que ens semblés que pogués haver-hi penal. La Carla s'ho ha estat mirant. Carla, no hi ha possible penal, eh? No,
no
hi ha penal.
No hi ha penal, simplement que quan el jugador del Sevilla rebutjava la pilota, s'ha tirat al terra, i el contacte residual sí que ha tocat a Sigankov, però ja no, és a dir, ja estava fora de la jugada i toca el jugador, però prèviament toca la pilota.
Toca la pilota, sí. I el que es diu el contacte residual, és a dir, la continuació del moviment de la cama, acaba impactant en Sigankov, però com que prèviament ha tocat la pilota, aquí parlant de contacte residual i, per tant, no és penal.
No és penal, no és punible, i després ha estat quan ja l'àrbitre ha xulat al final, que de fet el VAR hagués pogut entrar, però no ha entrat, i final del partit, i bé, derrota del Girona.
I a part d'això, el jugador del Sevilla arronsa la cama, eh? Vull dir, no és una cosa que deixi anar la cama o la continuï deixant estirada per... No, al contrari.
És el residu del contacte que no pot treure la cama i llavors impacta amb la cama de
Sigankov. De fet, l'únic penal que hi ha hagut al partit, i que l'ha assenyalat Martínez Monuera, era molt clar, duia
el
Romeu.
Sí, i de fet, Miguel Mitchell, a la roda de premsa, ha reconegut que li havien comentat que sí, que havia estat...
Com t'agrada penal. Que els entrenadors confirmin la bona feina arbitral,
eh? Ho hem estat escoltant.
Sí. T'ha semblat un bon arbitratge avui de Martínez Monuera?
Bé, el que sí que volia destacar del Girona és que és el cinquè partit de la temporada que no ha rebut cap targeta groga.
És que som molt bons nens, Carla. Som...
No, però vull dir...
Bé, això tindria dues interpretacions,
sí,
eh? Perquè a vegades potser una mica d'agressivitat,
sí.
No? No estaria malament. No estic demanant que hi hagi més grogues, però, home, mossegar una mica potser sí.
Saps què deia? Bilardo de A. Miren, si no ganamos la liga y quedamos segundo o tercero, no le voy a decir nada. Pero como ganen el fair play, los hundo y los echo a todos.
No recordem totes les anècdotes de Bilardo.
Un any el Rayo Vallecano crec que va jugar un Intertoto
per fair play.
Per fair play? Sí.
No, no, directament la UEFA va anar. Directament
sí, perquè,
a la UEFA per fair play.
Hi havia aquest premi.
Sí, no, sí, però vull dir, la primera part ha estat dels dos equips sense targetes i a la segona el Sevilla n'ha rebut un total de 4 i el Sevilla ha estat l'equip que al final li ha donat la volta.
Sí. Bé, si ho deies, Solà, perquè tindríem una via per anar a la UEFA, això ja no es fa, eh?
Això ja no es porta. Ja, sí.
Donar una plaça europea per fair play, que en aquell moment era el millor de tota Europa. El Rayo va ser l'equip amb més fair play de tota Europa.
Però
i passava
en
Europa.
És un criteri de desempat. En cas d'empat sí. A punts...
Ah, sí, és un sí. Dels criteris.
Mm-hmm. No és dels primers,
no.
Home, és però si empaten a gols a favor, a gol a baràs, sí, no sé sí. Què, pam, després vas al fair play.
Fair play.
I, David, puc dir una cosa al Solà?
I tant,
ens deu,
per favor.
Ens deu vibracions per dimecres, doncs.
Sí, mira, potser ha sigut per això, potser sigut per això que ha marcat el Sevilla.
Se les ha deixat.
M'esperaré, pam.
M'esperaré.
Però Solà,
per dimecres, Carles, en faran falta moltes.
Moltes de vibracions, moltes. Moltes.
Tampoc tantes.
L'últim viatge europeu del Xevi, del Lites i del Solà. Ja ho teniu tot a punt o no?
Aquest any.
Espera, sí. No, temporada, no. Sí. Sí.
Tinc una dada. Recordes que els hi preguntava per Abel Ruiz, que no entenia com aquest noi, què li passava, internacional, no sé què, no sé quantos? Tinc una dada que ho explica tot i ho ha dit Mitchell, a més a més. Aquest noi ha jugat 193 partits. 193 partits.
Com a professional.
Com a professional.
Gols?
Ha marcat 29 gols. Oh. És a dir, té una mitjana de 6 gols i molt per temporada. I en porta més, i en porta 3. Doncs ja ha fet la feina. Vull dir, clar, no podem demanar-li a aquest noi que foti gols perquè no els ha fotut mai.
Perquè no és davanter. El que li passa és que no és un davanter.
Llavors no el fitxis per jugar davanter.
No, jo no discuteixo. A lo millor l'han fitxat per una altra cosa que jo no sé perquè jo no soc entrenador. Però, de clar, moment, li estem demanant una cosa que no s'ha fet.
De moment no compleix amb les expectatives que almenys el club havia dipositat amb ell. Molt bé. Dimecres, partit a San Siro, Solà. Dels partits, quan es va fer el sorteig de la Champions, recordo que tu em vas dir que aquest et feia especial il·lusió a San Siro, eh?
Ara no recordo si tu vas dir.
Sí, recordo.
Diu tantes coses.
Que et sabia greu que el Liverpool no fos a Anfield.
Exacte,
i que et feia molta il·lusió a San Siro.
Sí, em fa molta il·lusió a San Siro. I em fa molta il·lusió a San Siro. No, i també al Parc del Príncep. Em feia molta il·lusió. Vaja, com hem dit a cada partit de Champions, tu, carpe diem, disfrutar.
Ens faràs dir carpe diem quan comenci la transmissió?
I tant. I no, que no canteu alguna cosa al final del partit.
Pluja i fresqueta.
I monuments de Milà, també.
No m'enredis.
Sí.
Vols fer unes vibracions ja en prèvia del partit de Champions?
En italià. Fes-les en italià.
Vale.
Les vibracions en italià.
Ara s'ha estat bé. Vinga, va, tancarem transmissió amb les notes finals de la transmissió d'aquest Girona 1 Sevilla 2.
I pot fotre's un gintònic.
Gazzaniga, molts cops criticat per les gazzanigades que fa, si no fos per ell. Avui segurament no haguéssim tingut tantes opcions de guanyar el partit bé. Tampoc l'hem acabat guanyant. 3 penals més 1 aturats és una bona estadística. Ara hem de començar a patir si no ens llencen uns penals. Per tant, Pau López, t'hauràs d'esperar. Qui siguen tirando penales, Paulo.
Va tapar amb el cul.
Tinc gana. Sincerament, no sé per què Tebas està en contra nostra de posar 3 partits consecutius a les 2 del migdia, a Vitoria, avui i a la setmana que ve a Vallecas. Els jugadors han de dinar i menjar espaguetis a les 11 del matí. Qui menja espaguetis a les 11 del matí? Pregunta important, què faig ara? Breno? Espero per sopar cap a les 7 o les 8? O què?
L'antititular del partit.
Sense Gaudí. No patiu, eh? El vespre sí que hi haurà els Gaudí, però avui al migdia a Montilivi, de Gaudí, ben poc. Vaja, Luque Bacchio, que ha guanyat el Gaudí el millor actor principal, García Pimienta, el millor director, i Dumbo, qui si no, la millor pel·lícula, i és que sempre molen les pel·lícules d'animalons. Pel Girona, els Gaudís menors, la millor música, perquè estic fart de l'himne de l'Arrebato i l'himne del Girona és molt més xulo, i el millor vestuari, perquè Mitchell li dona 10.000 voltes al vestuari de García Pimienta.
Jo el que et recomano és que sopis aviat, que sempre és millor per fer una bona digestió abans d'anar a dormir. A les 7 de la tarda, un dinar-sopar, o com li vulguis dir, i cap a dormir a les 9-10 de la nit. Val, Solà?
Sí, sí, diu que sí. Se li ha tallat, ja t'ho dic. Digues que sí, Solà.
Sí.
Gràcies, Solà, gràcies, Xevi, gràcies en Francesc Cargol, la Susi Sala, en Lites, que ens ha fet l'assistència tècnica. Que vagi bé el viatge a Milà, ens retrobem, insisteixo, dimecres, ens hi posarem mitja hora abans, 8:45, Milan, Girona, i ja el diumenge, a les 14:00, Rayo, Girona. Gràcies a tots, que vagi molt bé, gràcies també al Marc Domènech i la Carla Borràs. Fins la propera.
Adéu. Adéu.
Cinc minuts i les 17:00. Ja sabeu que un 16:45 han començat dos partits que centren la nostra atenció. A votar que Operació Lliga, avui juga el Barça, avui jugarà el Barça a Getafe, Getafe-Barça, esperant la relliscada de l'Atlètic de Madrid, que Sergi Camps, Butarque, de moment no pot amb el Leganés, malgrat, siguem clars, ha tingut moltes ocasions de gol.
Sí, sí, realment l'Atlètic de Madrid està fent un molt bon partit, controlant la possessió, arribant a la porteria de Dimitrovic, però de moment no troba el gol. Minut 40, en queden 5 pel descans més l'afegit. Empat a 0, Leganés 0, Atlètic de Madrid 0. I com deia el Mayola, Julián Álvarez està portant de corcoll la defensa del Leganés, perquè els centrals no saben si esperar-lo, si anar-lo a buscar. Aquesta figura com de fals nou està marejant molt la defensa de Borja Jiménez.
Tampoc pot el Barça Lliga F a Sant Mamés amb l'Atlètic Club.
I li està costant, li està costant, perquè li estan creant oportunitats. Calla, que ara en tenia una Quica Nazaret, no ha arribat a temps. Adriana Nanclar és la portera de l'Atlètic Club, s'ha llançat a terra. Gairebé 40 a la primera i el Barça està bastant en sorra a Sant Mamés.
Futbol internacional, el Bayern fa la feina, està guanyant el seu partit.
Ja guanya l'equip bavarès 3-1 als 63 de partit a casa contra el Wolfsburg.
Què fa el Liverpool, el líder de la Premier?
No pot al camp del Brentford, el partit al descans, Brentford 0, Liverpool 0.
I també estem pendents de la Supercopa de Futbol Sala, primera semifinal a Cartagena, i tenim el Francesc Ripoll. Com va aquest Betis Pozo?
Empat a 1, falten 15 minuts per acabar el partit. De moment el partit ganaria els penals.
També pendents d'un parell de partits de rugbi amb presència catalana, la del Barça i la de la Santboiana. La Santboiana guanyant el camp del Cisneros per 17-26, avançada ja la segona part, i el Barça al descans està guanyant el Pozuelo per 17-12.
Vinga, ens quedem a Butarque amb aquest empat a 0 al marcador. Leganés 0, Atlètic de Madrid 0.
La controla l'equip Matalassé al perfil dret del seu atac. És Simeone, el fill de l'entrenador, avui titular a l'extrem dret de l'equip del seu pare. L'Atlètic de Madrid, que la busca filtrar a l'àrea, de moment no pot superar la defensa del Leganés. Intercanvi de refusos, la recupera el conjunt local. És Neyú, que falta especialment llarg, buscant a Miguel de la Fuente, que pot guanyar-li l'esquena. A l'inglès sembla que sí que ho fa, i finalment el central fa la cobertura i aconsegueix aturar l'incursió de Miguel de la Fuente, que perd la seva posició avantatjosa i endarrereix la pilota cap al Leganés, que torna a iniciar la jugada des de la zona de mitjos.
No sé què acabarà passant, Mayola, però estem veient un Atlètic de Madrid sòlid, eh?
Sí, en defensa només està patint quan Juan Cruz busca l'esquena de Nahuel Molina. I quan té la pilota, l'Atlètic de Madrid està fent bé això de buidar la zona del davanter centre perquè Julián i també Griezmann puguin aparèixer entre línies. I això fa que la defensa del Leganés vagi bastant de corcoll, perquè no saben calibrar quan han de saltar i quan no. I qui ho aprofita és Simeone, entrant de segona línia. Li falta la contundència en la rematada. Ha fet dos pals, un tercer pal que s'ha anul·lat perquè hi havia fora de joc de Gallagher, però la sensació és que l'Atlético està en un bon moment i que és superior, evidentment.
Ja té Griezmann, zona de la mitja punta, combina amb Julián Álvarez, prolonga la pilota cap a Gallagher, a la zona gairebé del vèrtex esquerre, combina amb Galán, encara més a l'esquerra, Galán, que s'incorpora en faceta ofensiva, perd la pilota al lateral de l'Atlètic de Madrid, la recupera el Leganés, però la torna a perdre, la recupera un altre cop l'equip de Simeone, Rodrigo de Paul, zona de la mitja punta, l'aguanta, combina amb Griezmann, vira el joc cap a la banda dreta, Griezmann més central, la torna a tenir, combinació, línia de la frontal de l'àrea, la perd a l'Atlètic de Madrid, la recupera Leganés, que intenta muntar la contra ràpida. És un 3 contra 3, però li fan el 2 contra 1 al jugador del Leganés, li fan falta de Gallagher, el jugador a terra, i aquesta contra aturada per aquesta falta del jugador Atlètic de Madrid, que rebrà la targeta groga.
A l'Atlètic de Madrid és veritat que li falta creativitat a la zona de mitjos. Els jugadors amb més talent i més creatius els té a dalt, que són Griezmann i Julián Álvarez, i dels migcampistes segurament Barrios, és el que tècnicament, que és qui veu la targeta, per cert, finalment, és el jugador amb, sí, amb més nivell tècnic del mig del camp, perquè els altres són sobretot treballadors, Gallagher, De Paul i Simeone. S'està expressant molt bé a través de la desmarcada profunda, però no és un migcampista per anar dins i elaborar joc.
La possessió qui l'està guanyant fins ara?
Atlètic de Madrid, 58%, 42% al Leganés, 10 xuts l'equip matalassé, 4 a l'equip local.
Quan falta per arribar al descans, Sergi?
Un i mig pel descans, i ara espera que tindrà una bona falta o una falta interessant al Leganés per penjar-la a l'àrea des de la zona de mitjos, escurada a la dreta, però la pilota anirà cap a l'olla. A veure si les torres del Leganés podrien rematar a la centrada. La pilota molt passada i ha d'intervenir el Black en dos temps. Bloca la pilota el porter eslové. 1:20 per acabar la primera part. Leganés 0, Atlètic de Madrid 0.
Ho que li queda també el partit del Barça. Sant Mamés, Lliga F, encara empat a 0.
Sí, senyor, un i mig també pel final de la primera part, i el que vulgui afegir l'àrbitre, continua l'empat a 0. Està trebat el partit.
Ens explicaves a l'inici, abans de començar el partit, sí, que tenies dubtes de com col·locaria Pere Romeu les peces. Confirmem Rolfo lateral esquerra?
Sí, l'he encertat, eh?
Home, són molts però, partits que, sí, però, que fa que però segueixes al Barça.
Però aquesta vegada era molt difícil. I l'he encertat. Quique és una mica la que va a la seva bola, hauria de caure a l'esquerra, però va a la seva bola. I la resta, com t'he dit, Rolfo a l'esquerra, on a la dreta, i tant a la dreta, Pin a l'esquerra, Salma de punta, Brooks a la dreta, i Walsh a l'eix del pivot del camp. Hi haurà canvis a la segona part, entrarà Alexia, entrarà Patri, entrarà segurament Vicky Payor, i aquí s'acabarà la pel·lícula, perquè de moment